al monestir.
Comencem la tertúlia del Sant Cugat a Fons, una tertúlia que avui estem en família, avui, eh? Jordi Mulgó, bon dia.
Bon dia.
Víctor Alexandre, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Roser Casamitjana, també, bon dia.
Bon dia.
Bé, som tres persones avui. Com esteu? Tot bé? N'hi heu petits camaleons?
Molt bé.
Per casualitat, amb algun...
Amb algun
familiar,
Jo tenia intenció de portar-hi el meu net, però espero, no sé, a veure si ho aconsegueixo, sí, que té 4 anys i ja està...
Encara queda alguna entrada, encara queda alguna entrada per comprar, tot i que les ho hem dit abans, les Premium, que entenc que impliquen l'entrada tot arreu, ja estan esgotades, però alguna entrada...
És tremendo això, l'èxit que té aquest assumpte.
Sí, noi.
Quants anys fa que...
És la 8ª edició.
Es va consolidar de seguida, gairebé.
El segon any jo diria que ja estava...
Hi ha coses que triguen, perquè clar, és normal, la gent no ho coneix, però aquest va ser un èxit.
Però saps què passa? Que afecta i té incidència amb la canalla, i això Sant Cugat és gairebé vaja, una medalla per l'èxit. És molt difícil que una cosa que tu facis pels nanos, i a més amb una edat molt àmplia, perquè hi poden anar gairebé des dels nadons, com aquell qui diu, fins... Això jo crec que té l'èxit assegurat, noi.
Sí, me'n recordo que quan es va fer aquí fa uns anys, no sé quin any era, que es va fer la Setmana del Llibre en Català, perquè hi havia un conflicte a Barcelona i no els donaven l'espai, va tenir un conflicte amb l'Ajuntament d'allà, i aleshores aquí es va fer clar. A veure, Sant Cugat no és Barcelona, per tant, el nombre de persones que hi poden passar no és el mateix. Perquè aquí, en tot cas, la gent que no és d'aquí havia de venir-hi expressament. També és veritat que a Barcelona hi ha molt badoc i molt turista, que a Sant Cugat no, i per tant la gent que venia a Sant Cugat a la setmana estava interessada en allò. No hi ha nans que passen passar volants, però va dir l'organització que els editors, que havia estat un èxit brutal tot el que era l'àrea infantil. Que és veritat, estava sempre ple de gom a gom, tots els actes que feien, era una cosa brutal que no passava tant a Barcelona, perquè es diversifica més. I realment va ser un èxit pel que era pel tema infantil.
Sí.
És que hi ha molts nens.
Jo inclús recordo que quan ho van valorar, inclús deien que no esperaven la resposta que van tenir, vaja. Jo suposo que tot hi ajuda, perquè els nanos van acompanyats.
Sí, clar. Els nens van amb els pares, per això vol dir 4 persones, bàsicament, normalment.
Sí, això ajuda.
Sí, els avis. Sí. I a vegades, clar, la piràmide diuen que està invertida a Catalunya, que moren més persones que no pas neixen, diuen. Som potser el país d'Europa on hi ha menys naixements, oi? La natalitat és més baixa.
Tinc unes quantes raons per respondre això.
No, però a Catalunya... però a Catalunya diuen és que no hi ha nens, però clar, que no hi ha nens.
Però són tots a Sant Cugat.
Són tots a Sant Cugat.
Sí, això sí que podria ser.
Tots no ho sé, però una gran majoria jo crec que sí, realment. Sí, amb els nens a Sant Cugat, és veritat.
Sí.
Ens vas fer el salt la setmana passada, Albert.
Sí. Tenia festes de feia molt temps. Teníem anat des de...
Que eres petit, vaja.
Sí, gairebé. Des del juny. És un... Un dia a l'any que no hi soc mai.
Val, molt bé. Respectable, eh?
Exacte.
Sí, no passa res.
Però us vaig deixar en molt bones mans.
Sí, vam anar parlant, no va passar res.
Jo no tenia cap dubte, imagineu que no us vaig ni escoltar. Imagineu-vos si tinc...
No va passar res.
Estava molt tranquil. Bé, avui, aquest cap de setmana hi ha... Hi ha el Petits Camaleons, que és una gran festa, però també hi ha la Festa Major del barri del Monestir.
Sí.
Un barri que està últimament prenent una certa consciència i està augmentant la participació de la gent també, un barri que també està canviant molt. Ara que anem veient el circuit de cross aquest que s'ha fet a l'Avinguda de Cerdanyola, en el que has de vigilar per no tirar-te un turmell si et distreus, ara que es va veient una mica com serà aquesta Avinguda de Cerdanyola, com veieu, creieu que realment n'hem parlat a vegades de la vianetització, de tot plegat, creieu que això, aquest barri pot canviar molt en els propers anys?
Jo sí.
Jo també. El que passa que penso que la gent som reacis, en general, a qualsevol tipus de canvi. A tots ho som, i a tot tipus de canvi, qual sigui. Llavors jo penso que si tenim en compte què ha passat a la resta de Sant Cugat i fins i tot a la resta de moltes altres ciutats, que quan s'ha fet una vianització tothom, oh, això no pot ser, no sé què, i després la gent està contentíssima. Va, i jo recordo el carrer Santiago Rossinyol, de la direcció, cotxes cap aquí, cotxes cap allà, un tràfic impressionant, que, bueno, que en aquell moment semblava normal i que quan es va dir que això no seria així, mare de Déu, mare de Déu.
Els botiguers, sobretot.
Algú s'imagina ara, algú de Sant Cugat, botiguer no, o no botiguer, que pogués tornar allò, és impossible. Jo crec que a l'Avinguda Cerdanyola hi ha hagut un moviment molt, molt potent per part d'alguns veïns, sobretot d'alguns comerciants, en contra d'aquesta modificació. Jo crec, vull creure, vaja, que això serà per bé, i penso que en el fons, doncs, si hi ha algun cotxe o algun camió que hi passi, hi haurà de passar, com en altres llocs ja passa, que són per vianants, però al final doncs, també hi acaba passant algun cotxe si és necessari.
I passa, i massa.
Més dels que toquen.
Exacte.
Més dels que toquen, probablement. Però jo crec que acabarà modificant el barri, jo crec que per bé, el farà més humà, més... També vull dir una altra cosa, tampoc era tan fàcil aparcar a l'Avinguda Cerdanyola en aquests moments.
No,
no ho ha sigut mai.
Això era un tema que em sorprenia a mi, si no hi ha mai llocs.
Clar, tothom deia allò de l'aparcament, jo entenc que si un va comprar, jo que sé, taronges o qualsevol altra cosa, necessita potser aparcar, però era molt difícil aparcar. Jo, algun moment que ho havia intentat, jo personalment no havia tingut mai èxit. Llavors jo crec que aquest motiu del no aparcament no és un argument per tirar en contra, i jo crec que els propis comerciants se'n beneficiaran quan la cosa estigui bé. Jo almenys vull creure que així serà.
Jo no estic segur. Me va tocar una part de convèncer en el veïnatge i tal a través de l'associació de veïns. Jo recordo que això ens ha costat, diguem-ho així, des que es va posar damunt de la taula el tema aquest, ens ha costat uns 15 anys de convèncer-ho. Devien ser el 2003, 2004, que vam començar a posar-ho sobre la taula, quan precisament ja s'havia acabat, diguem-ho així, totes les obres de Francesc Macià, que llavors vam dir, ostres, ara ens quedarem tancats. De fet, ens vam quedar semi-tancats. Ara et dona la sensació que és més permeable pels peatons i sembla que no hi ha tanta d'allò, però ha costat. I el carrer de la Creu, al final el veïnatge allà es va posar més ràpid d'acord i es va peatonalitzar en el seu moment. Vull dir, jo n'estic convençut de totes maneres de que això anirà molt bé i dibuixarà una altra avinguda de Cerdanyola, segur.
Sí, això que diu la Roser, sí, és veritat, perquè hi ha una, no sé d'on surt, però hi ha una tendència, bé, a vegades a tothom li espanten els canvis,
sí.
Sempre pensa que són per malament, sí. perquè canviarà, perquè no aniran bé les coses. Evidentment tothom mira els seus interessos, els establiments, les botigues ho fan, però després es comprova que realment allò doncs, ha estat un benefici. Això sempre em recorda el Portal de l'Àngel a Barcelona.
Sí.
Va haver-hi també unes crítiques ferotges contra la vianantització del barri, de la zona, i que no vindrà ningú, perquè això serà un desastre, qui no es podrà aparcar, i escolta, el Portal de l'Àngel.
No hi ha ningú mai.
Exacte. No. Jo crec que és una de les zones...
No es pot passar, això sí.
Exacte.
No, gairebé, si pots, ho evites.
Exacte.
Com certa vorera del Hard Rock, tot allò del Bassa Catalunya, perquè allò és un fotimer de turistes i turistes. Si vas per feina, no avances. I jo crec que el Portal de l'Àngel i la vorera mar del carrer Palai, jo crec que són potser els indrets més
transitats.
Sí, amb més circulació de vianants de Barcelona. I a Sant Cugat, recordo, en Pau descansi, la senyora que va obrir el bar Gina, ara hi ha un altre nom, han canviat d'amos i tal, tot i que l'amo de l'establiment són Casa Joana, però els que han agafat els locals, la senyora, que es deia Roser també, com tu, i ella era absolutament contrària a la vianantització. Estic parlant de l'any 2000, que van obrir, va ser quan van obrir més o menys, sí, el 99-2000, i en contra, justament per l'argument que no hi vindrà ningú, aquí no es podrà aparcar, això serà un desastre, i totalment en contra, ella i el seu marit. Cap dels dos ja no hi és. I allò, ja veieu, el carrer Santiago Rossinyol és una cosa, i el carrer de la Torre, davant del monestir, on hi havia el Tubau i tot allò, és aquella zona, ara, que està vianantitzada, i és un riu de gent que passa. Sí, sí, sí. Tranquil·litat, saps que no venen els cotxes, i per tant, aquesta por, hi ha gent per tot.
Exacte.
Hi ha gent per tot.
Jo inclús recordo el primer carrer que es va peatonalitzar, que va ser el carrer Santa Maria, fa molts anys ja d'això, i va haver un enrenou impressionant. Al final es va acabar de fer, no sé quants metres deu tenir de llarg, 500.
Petit.
És petit aquell carrer, i automàticament, pam, 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 el centre petit, diguem-ho així, es va anar fent ràpid perquè es va veure el resultat.
Perquè això deu ser del temps de l'Aymeric, del Joan Aymeric.
Segurament.
Jo crec que ja es va fer en aquell moment, sí, sí, sí. Que va ser una mica el pioner d'aquests temes, no?
Va venir de seguit al carrer de l'Endavallada, va venir Santiago Rossinyol, vinga, 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 vinga. Jo crec, vaja, que canviarà. De fet, ja ha començat a canviar, perquè on hi havia l'autocugat hi va un Lidl.
Sí.
Per tant, ja hem donat la volta, diguem-ho així, no?
I un Mercadona més avall, que arriba
aquest, a aquest Lidl, però serà només de... És difícil d'explicar, eh? És un supermercat de prova, en el qual proven coses. No crec que no sé ni si està obert al públic.
Bueno, ara de moment no crec que hi estigui encara, però...
No, segur que no. Hi vaig passar per davant i no es va veure.
O sigui, no està destinat al públic.
Crec que no. Una cosa similar, ho vam mirar l'altre, va ser el moment de... També quan vam fer les obres al David August es va explicar això. En qualsevol cas...
Però és curiós que tanta resistència que hi ha, sí. I després aquestes zones que s'han ambientitzat a Sant Cugat, que és l'eix comercial que en diuen, sí. Que va des de l'estació, agafa carrer Vell d'Oreig, carrer Santa Maria, Santiago Rossinyol, fins al monestir, que és l'eix comercial, els que tenien els que tenien propietats, diguéssim, que han llogat locals, han guanyat, perquè a més a més...
I molt.
Clar, perquè els lloguers s'han encarit una barbaritat, perquè és una zona que hi passa tantíssima gent que tothom hi vol ser-hi, i per això hi ha tanta franquícia, que són els que paguen més i s'hi estableixen, després es pensa que aquí tots som rics i al cap d'un any han de plegar, però d'entrada paguen uns lloguers desorbitants, fruit del que és l'eix comercial vianantitzat.
Precisament, això us anava a plantejar, que la vianantització segurament els doni molt als propietaris de pisos, però les persones que estan de lloguer en aquest...
No de pisos, de botigues, de locals.
De pisos i de locals, sí. Però això també pot afectar negativament a les persones que estan de lloguer.
Sí, això és una de les raons, una de les raons que esgrimia alguns veïns o que esgrimien alguns veïns de l'Avinguda Cerdanyola per dir, molt bé, això s'encarirà, això es posarà... home, pot ser, però jo crec que tal com tenim el lloguer Sant Cugat, que és el més car del món mundial, per dir-ho d'alguna forma, jo no sé si això tindrà una incidència molt important, entens? Vull dir, jo penso que forma part d'aquesta bombolla que tenim, o no sé com se li ha de dir, a Sant Cugat, i no sé si això tindrà una incidència molt important.
Jo us diria que el barri amb aquest aspecte va començar a canviar farà aproximadament uns 8-10 anys. És a dir, a manera que els preus eren més cars, a Collfabà o allà on fos, en allà els preus es mantenien una miqueta per sota. I això és el que va donar el primer gran canvi a la primera volta del barri. És a dir, va començar a venir joventut, ho notaves, perquè bueno, ens coneixíem tots, més o menys, i tal, i llavors vam començar a veure com la joventut començava a venir. S'hi ha arrelat, perquè hi ha molts nens i nenes i hi ha una vida molt bonica ara en el barri, i jo us diria que ara, en aquest moment, vianantitzar tota l'Avinguda Cerdanyola no afectarà. Els preus dels locals me'n guardo, perquè han desaparegut caixes, han desaparegut, hi ha locals buits, vull dir, suposo que aquests sí que pujaran, però per lo que és vivenda, em sembla que ja el que s'havia de fer està fet.
Jo també tinc aquesta impressió. Sí. Ara que els preus pujaran, no només a l'Avinguda Cerdanyola, segurament, segur. Malauradament, sí. Sinó continuaran pujant a la resta.
De el carrer de Cerdanyola, sempre en diem carretera, de fet, allà oficialment és avinguda, però...
Sí. És l'Avinguda Cerdanyola.
Sí, per tots nosaltres
jo m'he acostumat a dir avinguda. Sí,
I aleshores, però és veritat que té un caliu de barri que no tenen altres zones de Sant Cugat. Hi ha zones que són, bé, zones que són merament residencials, no hi ha ni una botiga, i hi ha d'altres que bé, que sí, que n'hi ha, però no tenen aquest... Té una personalitat de barri, com a Barcelona, a l'Engròs, evidentment, tenen Gràcia o Sants, que tenen entitat, hi ha una... Notes que allò no és un barri qualsevol, sinó que hi ha una personalitat molt definida. I, en petitó, però la carretera Cerdanyola, aquella zona, veus que és un barri popular, ja veus que és un barri, és un altre Sant Cugat en certa manera, no? Que la frontera de una mica més benestant, és a dir, vas, clar, ho veus pel teixit social, per una sèrie de coses, pels edificis, per una sèrie de coses, es noten aquestes coses a la ciutat. I té un caliu de barri, de botiga de peu pla, de proximitat, que no el tenen altres llocs, més bonics, entre cometes, oi?
Sí, però jo estic d'acord que, per exemple, jo tinc 3, 4, 5 amics, i més joves que jo, que viuen allà i que hi viuen de fa poc i tal, no sé si perquè els preus són més assequibles o tal, però vaja, que han anat a viure allà al barri de Sant Francesc, és a dir, que aquesta gentrificació, diríem, jo crec que no s'ha produït, al revés, jo crec que ha captat gent... quan dic jove vull dir 30 i pico d'anys, amb criatures, etc. No? Però vull dir que han anat a viure al barri de Sant Francesc, entenent el conjunt, des d'Avinguda Cerdanyola fins allà on vulgueu.
Joan 23, exacte. Sí. No, és així. A més, encara hi havia unes zones molt petitetes, com algun tros del carrer Orient o algun tros del carrer Monestir, que hi havien casetes de poble encara.
Encara n'hi ha.
Encara n'hi ha. Suposo que ja seran les últimes, perquè van desapareixent.
Tenen
van
els dies comptats.
Exacte.
Carrer Montserrat també.
Sí. Carrer Montserrat. Exacte.
El carrer Orient hi ha, per exemple, la senyora Angelina Torres.
I tant, i tant.
Ella va patir un calvari amb l'Ajuntament, una lluita, perquè, clar, allà li deien... Té una casa antiga, això que deia el Jordi, no? Antiga, té molt espai perquè té una eixida extraordinària i una caseta de peu pla, no té planta superior i tal. I, clar, li deien que havia de marxar, i perquè allà s'hi havien de fer edificis, i va dir jo no...
Hi havia un pla, una mena de pla urbanístic en aquella zona, bueno, que ja està fet, que de fet ja s'han fet això.
Al final li treien tot un tros de la casa, i no sé
què... Molt bé, això, sí.
I ella va lluitar moltíssim, li va costar molt, i la pobra finalment va guanyar, perquè ella, clar, primera, ella és filla de Sant Cugat, aquella és la seva casa, però aquest cas pot ser el de moltes persones. Són fills del poble, diguéssim, han viscut tota la vida allà, i de cop i volta apareix algú, un setciències, que et diu, miri, vostè hauria de marxar perquè aquí ens agradaria, doncs, això, fer una altra cosa i tal, i escolti, aquesta és la meva vida. A més, m'ho diu quan tinc 80 i tants anys. Què he de fer ara? Perquè si diu, és que li donarem un pis en un altre lloc, que un pis nou, que no sé què, diu, escolti, però si jo tinc la meva casa aquí i el pis nou, quedo desubicada, perquè si em posen en un barri que no és el meu, tota la gent, el meu entorn, la meva vida...
Desapareix.
Amb la que he viscut sempre, desapareix. I quedo allà com un extraterrestre entremig.
Sí, sí.
I, clar, això costa molt que els despatxos, oi, on hi ha les ments pensants, ho entenguin.
No, jo crec que moltes vegades, quan es fa un pla d'aquest tipus, és això, no? Canviem cromos, tu em dones el teu terreny i tal, jo t'ofrec aquí mateix, fins i tot, a vegades un pis, etc.
Molts casos.
Que això, per molta gent, pot ser estupendo, perquè potser la casa que tenen és vella, no sé què, no sé quantos, i en canvi li donaran un pis nou. Però, clar, per una persona com l'Angelina, que té l'edat que té, el seu marit, doncs, també... i tot plegat, i diu, ara jo m'he de posar en un pis i tal, saps, allò, quan tens una casa, quan tens... És clar, és que és molt complicat, és molt complicat.
A més, hi ha una anècdota aquí, que aquests més canvis que se n'han fet bastants, no masses, que jo conegui, però se n'han fet, a més, trien planta baixa. És a dir, tota la vida acostumats a viure a ras de carrer, quan trien... ells es tornen a posar a viure a la planta baixa.
Ah, quan els hi donen un pis...
És que és normal, és normal, és normal.
Bé, la gent gran,
de tota la vida...
Quan l'ascensor no va, pujar pisos per la gent gran és un problema.
Exacte, i es tornen a quedar a la planta baixa. O sigui, la senyora Maria, que cada matí havíem saludat, la podem continuar saludant perquè surt. I la tornarem a veure. Hi ha algun cas d'aquests que sí, a mi m'ha passat. Jo en tinc una davant que cada dia, cada dia, cada dia.
Cal procurar no desarrelar la gent dels barris on ha viscut, sí, perquè sí. La gent gran, evidentment una persona jove, mira, si canvia de lloc, doncs la vida que té per endavant doncs farà que faci potser noves coneixences i ja està. Mm. Per una persona que ha viscut tota la seva vida allà, que als 80 i tants anys li dius que se'n vagi a un altre lloc, encara que sigui un lloc molt
fantàstic,
més florit sí. I no sé què, que desarreles aquella persona.
Sí.
I això és cruel. És cruel.
A més, també hi va haver un moviment de conservacionista, Torre Negra. No recordo jo unes lluites tan ferotges amb els Sánchez i que aquella casa havia de quedar per l'Ajuntament i que al final es va aconseguir. Ara comença a donar els primers
Torre Blanca,
resultats.
Vols dir?
Perdona?
Torre Blanca vols dir o
sí,
no? Perquè Torre Negra encara
no,
continua
Torre Blanca,
sent...
Torre Blanca,
Torre Blanca. Pues sí, Torre Negra sí, sembla que continua no, sent del, xalet, de l'amo o no?
El xalet negre, el xalet negre.
Ah, vale, vale.
Perdoneu,
sí, sí, sí.
Que està a la plaça del
sí,
Coll.
Sí, sí, sí.
És una casa modernista que tampoc és sí. massa especial, sí. però interiorment sí que té les seves coses.
Havia tingut ocupes i de tot.
Havia tingut de tot. Al final s'ha quedat al barri i és públic. I,
sí, sí.
I ara comença a donar els primers resultats. Hi ha, no sé si l'avinguda del jovent ha començat a portar nanos, això també dona un altre tipus de vida en el barri, tenim escoles a prop, vull dir, ha fet un canvi molt, molt important, molt.
No, jo penso que des de que s'ha constituït, potser també, bueno, des de que es va posar en moviment tot això, que ja fa dies, però que es va constituir, jo crec que deu fer 4 anys o més, la xarxa aquesta d'entitats.
Exacte, també.
Jo crec que això també ha contribuït, saps? Sí. Perquè ja no és una associació de veïns,
no,
que
és no.
típic, que uns...
No, no.
No, és tota una xarxa on intervenen diferent gent, és molt transversal,
sí.
hi ha interessos diversos, i jo crec que aquesta conjunció de la xarxa ha contribuït,
ajudat.
També ha ajudat a fer
sí.
del barri un nou...
Sí, sí.
Donar-li una nova vida, un nou aspecte,
Sala
diria.
Nova,
no?
Sí, i a més amb la xarxa, jo ara he perdut una mica el contacte amb això, però anava des de l'escola,
sí, sí,
és
sí,
dir, fèiem
sí.
una xarxa des d'escola, passant pel carrer, passant per... hi havia tota una sèrie d'activitats per poder fer un conjunt de barri, no? I semblava que la cosa havia funcionat. És més, la Festa Major està organitzada per
la
xarxa.
Per la xarxa, efectivament, sí, sí.
I l'Ajuntament.
Sí, sí, jo crec que...
És el teu barri, el Sant
sí,
Francesc?
Sí, sí.
Jo crec que
es nota, es nota.
Sí.
Home,
sí,
perquè se'l coneix
clar.
Profundament, però tant, vull dir que jo penso que és veritat que la xarxa ha donat un impuls.
Sí.
Potser no és l'únic, perquè des de l'Ajuntament doncs, també s'hi han abocat més diners, s'ha
sí.
fet tot un pla,
sí.
no s'ha de
sí, sí, sí,
apreciar
clar.
Les coses
sí, sí,
en absolut. Però jo crec que la contribució i l'aportació que ha fet aquesta xarxa veïnal amb tots els elements, jo crec que ha sigut molt positiva pel barri.
Tu, Jordi, ets fill de Sant Cugat?
No.
Arbeca.
Jo sóc d'Arbeca.
Ah, d'Arbeca. No sé si t'ho ha dit alguna vegada.
No. Tu saps que, perdoneu, hi havia una anècdota al meu poble, per exemple, que quan un estava una mica així volat, despistat, oi, sembla que baixis d'Arbeca.
Sí, aquesta frase, sí.
L'havíeu sentit, aquesta frase?
I per què?
Ah, això no ho sé.
És veritat, és una altra anècdota, però que és certa.
El meu poble es deia moltíssim.
Sí, no, i és
molt. Aquest sembla que baixi d'Arbeca.
Que per favor, jo ho sentia, a la meva casa, la meva mare també ho deia, i jo pensava, on és
d'Arbeca? El motiu el desconec, eh?
Els d'Arbeca diem que sembla que vens de la Mussara.
Ah, veus? Exacte.
Però bueno, la Mussara, per desgràcia, s'ha despoblat.
S'ha despoblat totalment, sí, sí.
És un poble arruïnat, ja.
Sí.
Això a la Catalunya rural passa i passarà cada vegada
sí,
més.
Sí, sí.
Però volia dir una mica que gairebé és com si que baixis de la Figuera o coses
sí,
així,
exacte,
no?
Exacte,
sí, sí, sí.
Que... Però és una anècdota
volia
certa.
Dir de pagès, no?
De pagès.
Sí, de pagès.
Sí.
Perquè resulta que en el meu poble hi ha molta afició a la bicicleta i temps a principis del segle XX, devia ser, es feien moltes curses de bicicletes a Barcelona capital i pujava molta gent a jugar-hi, a córrer-hi. I una de les vegades, es veu que van arribar molt just de temps i es van posar a córrer amb els calçotets de pagès, amb aquells que quan anaven a segar es quedaven, que nosaltres en diem calçotets, però és un pantaló curt
sí.
i una samarreta. I, bueno, clar, tothom va anar assenyalant, sembla que ve d'Arbeca.
Ah, d'Arbeca. Vale, vale, ja sabem l'anècdota.
O sigui, són els d'Arbeca, són els d'Arbeca.
Sí, sí.
Coses que no et plantejava, si
no
això només ho saps.
Les frases fetes tenen
sí,
aquestes
frases. En general solen tenir un origen, no?
Exacte.
O una motivació, no? Sí, sí.
Encara ho podem explicar perquè verbalment encara m'ho han explicat a mi. El senyor de Cal no sé què va pujar a córrer a Barcelona, es va quedar en calçotets, no sé què, i li van dir aquest ve d'Arbeca.
Això de pujar i baixar a Barcelona és un és un concepte complicat, eh? De si sí, es puja o es baixa.
Sí, nosaltres pugem.
Si pugeu, eh?
Sí. Fixa't, pugeu. En canvi, jo per exemple... Sí.
Jo baixo.
Jo, per exemple, quan vaig al meu poble, Barberà de la Conca, dic, pujo a Barberà, quan Barberà en el mapa està situat més al sud que Barcelona. És a dir, que teòricament, des del punt de vista geogràfic, baixo. Però no sé per què, pujo.
Sí, sí. Jo clarament, jo pujo. Diem... Jo quan vaig al poble pujo, no hi ha dubte.
Puges,
a Torelló.
No?
A Torelló. Al mapa i al...
Bueno, però en el teu cas no hi ha dubte, però sí. I en Arbeca tampoc, perquè, escolta'm, no anem pas cap avall. Quan...
No.
Clar, si vas a Girona dius pujo, no? Sí. No sé, els gironins deuen dir baixo a Barcelona, m'imagino.
Segurament.
I nosaltres baixo a Tarragona... Hauríem de dir-ho, suposo.
Sí, no?
Sí, però clar, jo ja et dic, jo al meu poble pujo sempre també, això que està més avall, geogràficament.
I des d'allà cap aquí, diuen, també pugem a Barcelona i nosaltres, des d'aquí, quan anem allà, sí, demà passat baixem.
Ah, sí?
Oh, sí, sí, sí.
Sí, sí. O sigui, Arbeca tu baixes?
Jo sí. Ah. Jo vaig cap a Arbeca, sí, sí, sí.
De mèrit, baixar cap a Arbeca.
Sí. Doncs pues mira, Arbeca està a la mateixa alçada que el Tibidabo.
500 metres el Tibidabo.
He de pujar cap a Arbeca, jo no baixo, sí. Però és així.
A com vas?
Cadascú fa... Sí, sí. No, és que són
expressions,
debats,
són expressions populars, la gent diu com pla.
Sí, 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 sí. Doncs sí, sí, el barri del Monestir és un bon barri, ja fa molts anys que hi visc. I farà pues, aproximadament uns 30. Havia viscut al carrer Major i jo estava encantat. Aquí em vaig arrelar a Sant Cugat com una fiera.
Jo havia viscut a la plaça del Monestir, a la plaça d'Octavià, durant molts anys. Jo porto 45 a Sant Cugat. I dos a la Floresta, dos a Valldoreix i la resta a Sant Cugat. I uns anys vaig estar, uns 14 o així, a la plaça d'Octavià.
Una plaça d'Octavià que era una mica diferent.
Això anava a dir,
completament sí. Diferent. Diferent, sí.
Però, aleshores, jo aparcava el cotxe a la porta. Jo veia l'escala que hi ha on hi ha el Besson, damunt del Besson, aquella escala. Aparcava la porta, aparcava la porta. Fixa't si era com era Sant Cugat, que l'escala nostra tenia, té encara, un garatge per als veïns. I... els veïns no l'utilitzaven. Va venir el banc de Sabadell i els va dir que els comprava el pàrquing. L'ascensor et baixava el pàrquing, eh? Baixava. I tots els veïns van decidir que sí, que el venien perquè no el feien servir, no servia per res tenir un pàrquing.
Error històric, eh?
I per tant, teníem a l'escala l'ascensor que podia baixar, però ja havia quedat bloquejat l'ascensor al pàrquing i no podíem utilitzar el nostre propi garatge perquè ja no era nostre. Els veïns se l'havien venut en el seu moment. I poca visió de futur, oi?
Error històric, ho qualificaria, sí, sí, això. Inversió ruïnosa.
I era un garatge que, fixa't, els bancs tanquen a, no sé, a les dues o les tres, no? Doncs només era pels clients. De manera que era un garatge pràcticament buit, sempre, molt poca activitat, que, a més, a les 3 quedava tancat per sempre. Per sempre, fins l'endemà.
Fins l'endemà, sí.
És a dir, que infrautilitzat, i els veïns que tenien allà, jo crec que era perquè s'estiressin els cabells els que el van vendre.
En qualsevol cas, veurem l'efecte que té la vianantització. Segurament no serà tampoc a curt termini. Aquestes coses a vegades s'han d'analitzar a llarg termini.
Però mira la plaça del Monestir mateix.
Jo ho he explicat
moltes
vegades.
La vida que té... No té res a veure amb la que tenia, eh?
Jo visc en un carrer vianantitzat des de fa molt poc ja no, fa una mica d'un temps, però que vaig viure uns mesos sense vianantitzar i es va vianantitzar després, i el canvi pel veí és molt més còmode, evidentment, almenys pels veïns. Pots accedir igualment en cotxe, deixar les coses i després anar a aparcar, no hi ha cap problema, i a part que, clar, el carrer de la Creu tenia unes voreres altes com el que no podies parar en aquell moment i et quedaves allà encallat, i si havies de baixar alguna cosa havies de parar tota la circulació, llavors tot és més còmode. No sabem com anirà, al final, si almenys com a mínim haurà servit perquè arreglin les clavegueres de l'Avinguda Cerdanyola.
Sí, que tocaven, eh?
Sí, això tocava,
era
sí,
una
sí,
cosa sí. D'aquelles sí. Que s'havien de fer i, bueno, de fet s'ha retrasat, no sé si s'ha retrasat, però que durant les obres, precisament perquè d'una vegada s'han arreglat, no teníem canonades pluvials, no n'hi havia. I llavors la carretera de Cerdanyola, això sempre ho ha patit, sí. Se va intentar de solucionar, es va aconseguir més o menys, es van posar algunes coses petites, però bueno, s'havia de fer i allò era molt antic, eh? Mare de Déu, sí, era antic. Però bé, no, no. Jo sóc optimista amb el sentit de que la plaça del Coll ja està ben internalitzada, queda molt poc, està tot molt ben preparat perquè la cosa sigui exitosa. És més, hi ha espais, justament en el lloc on quedarà peatonalitzat del tot, hi ha locals comercials que són buits encara, que hi ha possibilitats d'anar-hi. En fi, jo crec que la cosa anirà bé. És més, si deixeu-me fer una mica de broma, però reclamo una sabateria al barri. No n'hem tingut mai. A veure si ve una sabateria al barri.
Mira que hi ha coses diverses al barri aquell, eh? Sí. Però...
doncs sabateria no n'hem tingut mai.
Estan concentrades totes en un carrer, pràcticament.
Sí, ara l'Alcide també n'hi ha alguna. Sí. El teixit comercial de Vingut Sardeu no acabo d'entendre perquè hi ha dues bugaderies d'autoservei. En gairebé cinc portals.
Sí, és veritat.
I les he fet servir molt, les dues.
Vol dir que hi ha molta gent que no té rentadora.
Tinc una que m'agrada més que l'altra, però això ja no ho diré.
No faràs propaganda, faràs publicitat gratuïta ara.
Allò va ser, bueno, la més antiga va néixer com una bugaderia, però industrial. Era un local que el van posar i tal. Després, no sé si per simpatia, si són els mateixos, o és la mateixa empresa o no, per simpatia es va crear l'altra. Jo ho vaig sempre interpretar així.
No sé.
Perquè la mateixa aquesta, que era industrial, diguem-ho així, es va obrir, ho van com fer més gran, i es va obrir al públic directament. I en allà, quan suposo que es va quedar que la cosa funcionava, van obrir l'altra. Jo ho recordo així.
Però normalment les bugaderies s'instal·len en barris populars.
Sí.
Perquè se suposa que molta gent no té... No, hi ha molt passar volant, de gent que pisos que no tenen rentadora, sí. Que viuen en aquestes cases on hi ha moltes altres persones que viuen allà dintre, exacte, que no són família. És a dir, hi ha gent de tota mena i no tenen... O gent que no té pressupost per una rentadora. I aleshores... clar, s'instal·len allà i funcionen.
Sí, que... És curiós perquè aquí potser no tenim l'hàbit de tenir aquest tipus de bugaderies, no? Quan tu veus pel·lícules, jo que sé, americanes...
Sí, això t'anava a dir, Estats Units
sembla una cosa molt normal, vull dir que, bueno...
Fins i tot tenen els soterranis dels edificis grans. Dels
edificis,
tenen...
efectivament. Sí. És a dir, que jo crec que això d'aquestes coses que poden ser col·lectives, que no veig perquè no ho poden ser, vull dir, segons quines coses, potser és més la nevera, és més complicat, però una bugaderia no, i potser sí que aquí crida l'atenció que n'hi hagin dues d'aquest tipus. Però en un altre lloc, en un altre país.
És que no sé si n'hi ha més a Sant Cugat. És curiós.
Així d'aquest tipus, jo conegui, no, d'aquest tipus que tu vagis allà, etc. Que portis la roba, te la rentin i te la tornin, sí. Però que tu facis... Directament jo no ho conec, no ho sé, però podria ser que n'hi hagués, però no ho conec.
Són curiositats i detalls del barri.
Quan estava a Alemanya hi havia un edifici. Aquest no era el lloc on jo vivia, però era el d'un altre del costat, que no tenien rentadora a casa els veïns, i aleshores hi havia les màquines a dalt. Uh-huh. I aleshores tenien, cada veí tenia unes dates assignades per fer la seva neteja. I aleshores, doncs, si et tocava el dilluns de tal hora, la màquina era teva i estava per tu. I estenies la roba allà dalt i tal. I el dimarts era un altre, i el dimecres... És a dir, que les hores canviaven i s'organitzaven així. I no tenia cada veí... A les cases, i no era gent benestant. Bé, benestant, vull dir, classe mitjana. No era gent que diu que no tenia pressupost per una rentadora. I tanmateix no la tenien. A dalt de tot hi havia una comunitària. És un altre
jo
sistema.
Jo crec que aquí també que hi ha un factor, que és el factor clima, que suposo que en aquí tenim més hores de sol, inclús a l'hivern. En aquests llocs potser es van veure més obligats a compartir-ho, per poder-ho...
Tenir la secadora, exacte, també, etcètera.
Sí, perquè allà de sol, jo vivia allà, ho veia poc, eh?
Per això.
Sí. No bé, sé, sí. Hem parlat de la vida... avui a la tertúlia d'avui
de la vida del barri El Monestir.
Sí, no, tenia cosetes per parlar, però dic, aprofitem els últims 10 minuts, però com que sabeu que les tertúlies del Sant Cugat de Fons són molt... volem parlar precisament de la vida, no de... tampoc volem perdre aquí amb temps.
Clar, si no parlem nosaltres de Sant Cugat, qui ho farà? Altres emissores no ho faran, no? És lògic.
I hem de, ara mateix, la setmana que ve, segurament serà, serà mogudeta.
Per què? Què passarà?
No passarà, o potser no, o potser l'altra setmana, no? Però vosaltres, què és... Realment, la sensació a vegades és que la gent ha perdut, s'ha desconnectat un punt de l'actualitat política, fins i tot, perquè tanta tensió ha sigut difícil d'aguantar, però creieu que tothom, que la setmana que ve tornarem a viure un altre moment d'efervescència?
Sí, 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 la setmana que ve o l'altra, la que sigui. És que, com tu dius, la gent, a veure, no, som humans, no podem estar en tensió.
Tot el dia.
Tot el dia, pendent, perquè, a més, la vida continua.
Sí.
Cada... coses que requereixen atenció i concentració i la gent continua treballant i té problemes i coses diverses, no? Per tant, això no ha de fer pensar que la gent doncs està desconnectada i que pensa en què farà el cap de setmana. La gent està connectada, però jo crec que canalitza les seves energies, simplement. I quan arriba el moment, doncs les treu, i quan no, no cal, depèn. Mm-hmm.
Sí. Probablement hi haurà això, no sé si serà la setmana vinent o d'aquí dues setmanes, perquè això és com un culebrot, sí, diríem, sí, 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 que no s'acaba d'acabar.
Abans del 16 d'octubre, en qualsevol cas, sembla que s'haurà d'acabar.
Bueno, sembla que s'haurà d'acabar, no sé, però tampoc ho tenim clar, perquè llavors...
Si hem de sortir de la presó preventiva, seria com una mica un embolic, tot plegat. Vale, no?
Suposo que hi ha uns límits o unes fites burocràtiques administratives que els obliguen.
O polítiques.
Però, o polítiques, però sí. Que no fa gaire que... No, jo vaig llegir que la sentència es retrasava. No sé què vol dir això, si dos dies, si tres, etc. Però bueno, arribarà un moment que arribarà, això està claríssim, no? Sí. Tard o d'hora arribarà...
No la encontramos, és que la teníamos aquí no, i no la encontramos.
Sí que la encontraremos. Bueno, i llavors jo penso que sí que és veritat que és possible que la gent d'alguna manera o cadascú a la seva manera, no sé com, de quina manera, perquè no ho sé, però sí que es reivindicarà. En aquest sentit, si tu dius des del punt de vista de política general, jo crec que sí que la gent està una mica... No sé si desencantada o emprenyada, no sé, deixeu-m'ho dir així, o algú hi ha...
Que diuen eleccions i tot.
Algú hi ha perquè dius, ja vale, no? Ja potser sí. En tenim prou d'aquest color, i després que el que tu vas sentint... A mi em sona una mica fins i tot a cinisme, si m'ho deixeu dir així, no? I llavors dius, vale, que tampoc ens xupem el dit, vull dir, ens expliqueu les coses tal com són i ja està.
I una instrumentalització de Catalunya.
Sembla que tota la campanya vagi d'aquí, com si no haguéssim de fer res més.
Són eleccions espanyoles i només es parla de Catalunya, ja va passar l'anterior. I tothom utilitza Catalunya per esgarrapar vots, cosa que diu molt de la mentalitat, no? D'un estat. Clar, perquè sí,
ara
sí.
L'atenció la intenten de... Per aquesta causa l'atenció la mantenen els propis polítics.
I serveix per tapar moltes coses que
serveix
els espanyols els haurien de
fer. Per no parlar de res
més. Exactament.
És molt important.
Jo he vist moltes vegades la paraula Espanya. Espanya, bé, de fet...
Espanya o Catalunya, però és la que ho enfronten, no? Més o menys, i llavors, aquí somos unos y otros, pues bueno, ja està.
Sí, aquí però aquí segurament els eslògans són més genèrics, de parlem de llibertat, de coses més genèriques, però allà, en aquests moments, des de les campanyes, s'està fent servir molt el concepte, s'està recuperant com el concepte Espanya, que durant un temps no es feia servir.
Perquè l'enfronten, penso que serveix per enfrontar-lo. Ah, i llavors vull dir, crees l'enemic, diríem, és l'altre, com si diguéssim, no?
Clar, és així.
Espanya és una i los otros, no sé, vull dir que és com una confrontació.
De totes maneres, no perdem mai de vista una cosa, la gent, quan es cansa. I en una situació d'aquestes, qualsevol xispa que no t'esperis pot encendre una foguera. Vull dir, que es vagi amb compte, perquè la gent també ens cansarem. Estem cansats de sentir-nos que no ens estimen. Ja ho sabem que no ens estimeu, però és que no em demanis a mi que t'estimi a tu. Deixa'm
en
pau, no?
Però en tots els estats absolutistes, quan no hi ha un enemic exterior, cal inventar-lo. I, per tant, se l'ha de buscar. I a vegades hi ha un enemic interior. I si estava dormit, però en el teixit social de l'Estat allò existia, encara que estigués adormit, el despertes i torna a funcionar. Si el tema de Catalunya no funcionés, és a dir, que no hi hagués... No tots els espanyols pensen igual, però els que no pensen com el pensament oficial, aquests no se'ls sent per enlloc. No, no, tenen, ja no.
No, no.
Però hi ha una catalanofòbia evident, però que no és d'ara, no és que sigui una cosa nascuda. Ve de segles enrere, per raons molt diverses que no cal aprofundir-hi en aquest moment. Però si no existís aquesta catalanofòbia, cap polític espanyol podria utilitzar el tema de Catalunya perquè diria, però vostè quines barbaritats està dient, no? Però, clar, si utilitzen, i utilitzen tots, utilitza Vox, per descomptat, PP, Ciudadanos, PSOE, doncs aleshores vol dir que troben resposta i que allò deu ser efectiu en vots, perquè si no, no ho farien servir. De manera que diu molt de quina és la realitat entre Catalunya i l'estat espanyol, oi? Però és un problema. A veure, esperar que Catalunya, ai, que Espanya doni les claus de la cel·la és somiar, truites. Si no s'hi veu forçada per les Nacions Unides i la Unió Europea, un referèndum d'autodeterminació sorgit de l'estat espanyol, de dir, és veritat, va, és injusto lo que hemos hecho con vosotros, va, vamos. Això és impossible. Per què? Perquè la unitat d'Espanya, sigui el partit que sigui, per ells han fet d'això un tema religiós. És un tema religiós, és com una religió. És un fanatisme religiós que fa que qualsevol que no estigui a favor de la unitat d'Espanya és un heretge, és algú que ha de ser llançat a la foguera. És una heretgia, és sentir o sigui, qualsevol cosa, però això no es pot tolerar. Per tant, és una mena d'inquisició. I a algú que té aquest fanatisme religiós que fa de la unitat d'Espanya una qüestió inqüestionable, religiosa, un principi religiós, totèmic, doncs aleshores no hi pots discutir, perquè no s'hi avindrà mai, com els fonamentalistes islàmics o com i altres religions ho han fet al llarg de tota la història de la humanitat. L'heretge no se l'escolta, se l'elimina. I com que avui som al segle XXI, doncs aleshores no se'ns pot eliminar, però se'ns vol esborrar.
Doncs bé, amb això haurem d'acabar, se m'acaba el temps, em sap greu, Roser. Jordi, Víctor, moltes gràcies,
per
la tertúlia d'avui i doncs ens trobem la setmana que ve.
Bon cap de setmana.
No us fallaré més. Que vagi bé.
I bona festa major al barri.
I bona festa major. Sí. Nosaltres anem a les notícies i tornem després per escoltar Usman Umar i l'entrevista sobre el seu llibre A viatge al País dels Blancs. Després escoltarem també Joan Artigas a l'acústic del mes. Fins ara.
El Gall del Monestir.